Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Els Mossos s'integraran en el Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme, el Crim Organitzat, el que es coneix com a CITCO, abans d'un mes. És un dels acords que s'han assolit aquest migdia a Barcelona en el marc de la Junta de Seguretat de Catalunya, reunida amb la presidència de Quim Torra i també la presència del ministre espanyol Fernando Grande Marlaska, el conseller Miquel Buch i altres autoritats dels governs català i espanyol. Després de la trobada, en la roda de premsa conjunta posterior, el ministre Grande Marlaska i el conseller Buch han coincidit en el fet que la polèmica pels llaços grocs ha d'obrir un treball per garantir la convivència, tot i que han mostrat també les seves discrepàncies. D'altra banda, 30 escoles i instituts no estan a punt per poder començar les classes el dia 12, com està previst. El conseller Josep Bargalló ha explicat aquest migdia, en la presentació del curs, que el seu departament té un pla B per a tots els centres que passa per allotjar els alumnes en altres instal·lacions que no són les que corresponen. Ensenyament també atribueix el retard en les obres d'alguns llocs a la paràlisi provocada pel 155 i per les pluges d'estiu. Començaran el curs més d'un milió i mig d'alumnes catalans, en total uns 1.300 més que l'any passat. També recordem que el jutge diu que la policia no podia entrar en escoles concertades l'1 d'octubre. Així ho determina el titular del jutjat número 7 de Barcelona, que investiga un altre agent de la Policia Nacional per les càrregues de l'1 d'octubre. El magistrat demana que s'investigui l'agent per lesions i també per accions contra l'autoritat moral per part d'un funcionari públic, un delicte castigat amb una pena que pot arribar fins als 4 anys de presó. Recordem una pèrdua important a Catalunya, la del sacerdot Josep Dalmau, activista, històric lluitador contra el franquisme. Ens ha deixat als 91 anys. Entre altres reconeixements, havia rebut la Creu de Sant Jordi i va escriure una quinzena de llibres de teologia i política. Se'l coneix perquè va impulsar i va fundar el Santuari de l'Ecologia de Gallifa, situat al Bisbat de Vic. Fins aquí l'actualitat. De seguida, al Mirador. Avui parlarem de xenofòbia a Europa i de la preocupació per aquest motiu i pels extremismes. Abans, el pensament del dia, avui amb Francina Alsina, presidenta de la taula d'entitats del tercer sector social.
No sabem el que val la salut fins que la perdem. És un tòpic que hem sentit cents de vegades i el podríem convertir en no sabem el que val la llibertat fins que la perdem. Què en sabem de com es viu dins de les presons? Realment, aquestes compleixen el seu objectiu, que és el de treballar perquè la persona, quan surti, pugui sentir-se integrada socialment? O aquestes fan tan sols una funció punitiva? Després d'haver visitat a un amic empresonat per les seves conviccions i que ha fet el comentari següent: ara sé que quan anem a un altre país, el que hauria de ser imprescindible per conèixer la seva qualitat democràtica seria visitar les seves presons. No puc deixar de pensar en què n'esperem com a societat. Volem tan sols el càstig o volem que les persones puguin tenir una nova oportunitat a la vida?
Ràdio Estel.
Jo tenia una caseta vora el mar.
Cada dissabte a les 9 del matí, Ràdio Estel t'ofereix els millors directes dels millors grups d'havaneres. Refresca't amb els concerts més emblemàtics. Els dissabtes a les 9 del matí, concert d'havaneres a Ràdio Estel, per començar el cap de setmana amb la nostra música.
Quan vingueren gent de fora, gent del nord.
A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer, Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra Social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 6 minuts de les 6. Salutacions, com cada dia a aquesta hora, del José Matosas a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de la Ruth Carballido a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Volem analitzar aquesta tarda la creixent preocupació per les onades xenòfobes i ultres contra els immigrants, principalment, i de manera particular a Alemanya i amb influència en els governs d'Itàlia i d'Hongria, entre altres punts d'Europa, però també entre una part de la població de gairebé tots els països de la Unió. Per exemple, l'assassinat d'un home a finals d'agost a Chemnitz, Alemanya, ha encès una protesta que agafa força i ha estat instrumentalitzat per l'extrema dreta. La política migratòria d'Itàlia, en el centre de les crítiques, també per la seva aliança amb l'hongarès Viktor Orbán contra Angela Merkel, és una qüestió que sona i que pot tenir conseqüències preocupants en un futur immediat. Molts motius, doncs, d'angoixa i de preocupació per aquest creixent radicalisme en la societat i fins i tot en partits i institucions. Avui volem parlar-ne també amb la mirada posada en la construcció d'una Europa que, de moment, sembla que més aviat descarrila i fracassa. Obrim la nostra taula de conversa i saludem els qui són ara a l'estudi de Ràdio Estel. Tenim amb nosaltres Lluís Sols, professor i col·laborador del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Gràcies. I també ens acompanya Teresa Carreras, membre de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya i també corresponsal aquí de la revista europea El Siglo. Benvinguda, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I d'aquí a uns minuts, res, 5 minutets, saludarem Arcadi Oliveres, activista social i economista, que també, si Déu vol, ens acompanyarà uns minuts en una tarda de pluja a Barcelona. No sé si al Maresme, Mataró,
no.
També, no?
No.
És a Barcelona, com aquesta matinada passada.
Bàsicament a l'entrada allà per la Monumental, hi ha hagut un aiguat bastant important.
Bé, però gràcies a Déu que han pogut arribar, sí, vostès. En tot cas, aquestes pluges tan fortes tenen conseqüències.
Tenim previstes.
Hi ha incidències al metro avui a Barcelona, sí, en alguns carrers de l'esquerra de l'Eixample, en fi.
Sí, sí, hem vist aquest migdia les imatges de la nit.
Sí, sí. Bé, esperem que no faci mal a ningú i, en tot cas, que les pluges, quan arriben, siguin profitoses pels camps i pel nostre subministrament d'aigua, evidentment. Bé, parlem avui d'un tema que és preocupant, que no és nou, evidentment, però que ha marcat l'actualitat europea de l'estiu, com és el radicalisme, l'onada contrària als immigrants. I, si els sembla, comencem centrant-nos en el que ha estat l'assassinat d'un home, previsiblement o presumptament comès per un immigrant, a Alemanya, a Chemnitz, que ha sacsejat la societat d'aquest país, i alguns volen aprofitar perquè això creï
no sé si diu un caldo de cultiu contra els immigrants i per la xenofòbia. Què en pensen? Quina visió tenen del que ha passat?
Sembla que un 7% de la població europea és immigrant, el 33%, una població més baixa que la dels Estats Units, o la d'Austràlia, o la de Canadà, una força baixa, i no crec que arribi al 7% dels, que siguin de població immigrant. O sigui, clar que entre els 33 milions pot haver algun cas, però en proporció no hi ha més criminalitat.
El 7% dels crims són comesos...
No, el 7% de la població europea prové de fora, és immigrant.
El 7%, és molt poc.
És molt poc, però bueno, en tot cas són 33 milions, no? Llavors, clar, alguns dels crims que es cometen a Europa els fan immigrants, però això no vol dir que sigui la proporció més alta que la resta de la població.
Disculpi, que m'havia semblat entendre que vostè donava xifres de criminalitat, que evidentment doncs, sempre són dignes d'estudiar, però són xifres d'immigrants, no pas d'immigrants que participen de la criminalitat.
O sigui, que no és significatiu. Ara, clar, si se'l dona molta importància, es parla a les xarxes socials, llavors sí que sembla que gairebé tots els immigrants són perillosos, però això és intencionat.
Teresa Carreras.
Sí, jo estic d'acord amb el que diu ell, que a vegades d'un petit exemple en fem una qüestió general, i bàsicament els periodistes que anem tan ràpid, però sí que jo volia deixar clar i deixar constància que precisament hi han petits fets a la comarca del Maresme, d'on jo vinc, tu mateix, Ignasi, em feies ara referència, hi han hagut petits, en els últims mesos i en l'últim any, actes que són actes feixistes, actes contra l'altre, contra aquell que és diferent, entens?
Contra l'estranger, per
entendre's. Contra l'estranger. I llavors, per tant, em va semblar molt interessant que proposessis aquest tema, perquè realment... jo l'he viscut aquest estiu amb una persona que ha estat a casa meva durant una setmana, que és una persona immigrant de Síria que està vivint a París i que té, per fi, després de molts anys, un passaport d'aquest Schengen, no? I ha pogut venir-me a visitar i descobrir un nou país. I realment hem parlat molt. I, per tant, jo el que sí que diria, per començar, és que els periodistes no anem al fons de la qüestió, anem només a la superfície. Diem i repetim, veiem les imatges, quedem corpresos tots plegats, però les causes fonamentals són culturals i educacionals. La cultura africana és molt diferent a com nosaltres ho veiem des d'aquí, i per tant sí que és veritat que TV3 fa reportatges, n'he sentit un per aquest cap de setmana que parlarà de les migracions i tal, però a vegades descrivim la tragèdia, que ja és prou important per fer-nos encàrrec, però ens descuidem d'anar al fons.
Sí, certament al fons fa pensar que aquestes actituds no necessàriament es donen sempre, i això és el pitjor, evidentment, en focus violents o de protestes o d'aldarulls, sinó que de vegades en comentaris i en actituds que potser no són violentes d'inici, però que poden acabar generant aquesta violència pel menys preu.
Sí, perquè nosaltres, a Mataró, al barri de Rocafonda, allà en tenim i n'hem viscut molts, i la unitat contra el feixisme i el racisme hi està treballant molt. Està estesa per tot Catalunya, però allà hi està treballant molt.
Saludem ara sí Arcadi Oliveres, activista social.
Bona tarda. Si és de bugi i venir en cotxe...
Sí, no pateixi. Ho entenem perfectament, però ha arribat encara una hora prou digna. Bé, comentàvem el que ha passat a Alemanya aquest estiu, aquest assassinat a Chemnitz, que sembla que el va cometre un immigrant, i això ha provocat tota una onada que està alimentant, diguéssim, les actituds xenòfobes, i potser... veiem certa feblesa a l'Europa que volem construir a l'hora d'aturar aquestes onades xenòfobes. Quina impressió té vostè, a banda del tema de fons, del problema de fons?
No, la mateixa. És evident que Europa és una vergonya pel que fa a la recepció. Ja no parlo d'immigrants, coneixem el cas de Turquia i acords amb la Unió Europea, sinó el propi cas dels refugiats, que són aquells que amb urgència surten per raons de guerra, que moltes vegades hem originat nosaltres i els que hem munt d'armes nosaltres, i aleshores fugen, lògicament, com nosaltres ara fugim a la Guerra Civil, i en lloc de rebre'ls, com vam ser rebuts nosaltres amb els braços oberts, el que fem és expulsar-se amb els models, i, a més, la classe política se n'aprofita per fer el caldo gros i aleshores dir que nosaltres primer, que els de fora no els volem, i bé, a partir d'aquesta manera intentar guanyar uns vots, que jo penso que són uns vots bruts, sempre. És un tema que preocupa molt l'Europa i que ens ha de preocupar més.
Quin escenari o quina dinàmica política i social pot crear aquest rebrot de la xenofòbia, dels extremismes. No hem d'oblidar que l'extrema dreta, l'extremisme, està tenint un cert suport popular en convocatòries electorals. Fins i tot es parlava ahir, sortia a la premsa, d'un moviment d'esquerra alemany contrari a la migració. No sé, cap a on anem? Què creuen? Si és que es pot treure alguna llum el que està passant.
A veure, la reacció anti-immigració és relativament lògica en una situació en què no hi ha un progrés econòmic. Ja no parlem de la crisi només, que portem 30, 40 anys, que les classes treballadores i classes mitges no milloren la seva situació. I llavors hi ha un intent, o és relativament lògic, que si intenti canalitzar aquest descontent cap al de sota, no? Cap a l'altre. El culpable és el de sota. I clar, si hi ha determinats mitjans de comunicació, no tots són igualment culpables, tendeixen a criminalitzar els immigrants i ser la culpa de tot, clar, potser els més afectats per la presència dels immigrants, això sí que és cert, són les classes treballadores, que perquè entren en competència directament amb elles. És relativament lògic que sorgeixin, que escoltin una mica les classes treballadores aquests discursos anti-immigració. Clar, no és el mateix parlar del tema des d'un barri en què no hi ha cap immigrant més enllà dels que venen a fer hores al servei domèstic, que parlar en un barri en què dos terceres parts són immigrants. Clar, cal comprendre que en aquest sector social hi hagi una hostilitat cap als immigrants canalitzada pels mitjans de comunicació, com ja he dit.
Per tant, estem davant un fenomen, no és que l'hàgim de justificar, però que té unes causes...
No, jo crec que no s'ha de justificar gens. A mi el que jo he estat reflexionant, veient precisament les notícies que donaven d'aquest acte a Chemnitz, perquè... Des de l'Europa de l'Est, la situació contra els emigrants és més forta que a l'Oest. Per què? I aleshores, parlant amb periodistes precisament d'aquella zona d'Alemanya, veiem que tot el que havia estat Europa de l'Est, el tema del feixisme, no se'l van mirar mai d'una manera crítica. I aleshores això a mi em sembla que potser podria ser, i ho poso sobre la taula,
sí.
un dels elements a tenir en compte, i evidentment, com deia Lluís, també és veritat, doncs la diferència social, tu ara mateix vas a Europa de l'Est, jo vaig anar-hi fa un parell d'anys, i realment veus que encara l'atur és molt més elevat, que els serveis socials no són tan bons com a l'Europa de l'Oest, i per tant aquest sentiment d'inferioritat d'uns ciutadans respecte als altres, doncs podria ser que fossin un dels elements, que no sé si són tots, però que jo poso a debat.
Sí, l'Alemanya de l'Est, recordem que era l'antiga República Democràtica Alemanya, l'Alemanya comunista, per entendre. Està bé, ho dic perquè tenim els exemples d'Hongria, fins i tot de Polònia,
exacte,
que són països que han estat molt reticents.
Exacte, que també venen, Hongria i Polònia, a caçar el vot conservador, el vot aquest que no vol que res es canviï, i que, per tant, es fan amb uns populismes que nosaltres també ens han arribat aquí amb Ciutadans, i ho lamento dir.
Bé, una opinió
però
sobre...
Però ho dic així clar i català i...
Salvant les diferències, no?
Sí, però el que està passant amb els llaços grocs, amb petites cosetes que es comencen amb els llaços i després s'enfronten les persones. Això s'ha vist històricament.
Senyor Cadiu,
coincidint amb el que deien els seus companys Lluís com la Teresa, diria que, per una banda, problemes econòmics hi són. Ara, no sé si d'aquí uns dies en parlem o no en parlarem, però es commemorarà el 10è aniversari de la crisi econòmica, que tots diem que va començar el 15 de setembre del 2008. Ara no parlem de la crisi. Però el que és evident és que el diari d'ahir parlava de que amb els 10 anys de crisi els multimilionaris a l'estat espanyol han duplicat.
Sí, sí.
Aquesta crisi ha significat la pujada d'uns, evidentment pocs, i, en canvi, la baixada de molts, que són aquests, que aleshores el que consideren que és el seu rival no és aquest senyor, que és el que ho és, sinó consideren que és el seu rival aquest que ve de fora, o que li vol prendre lloc de treball, o que es crea les prestacions socials, o qualsevol cosa d'aquesta mena. Això pel que fa a l'Oest. I pel que fa a l'Est, jo penso aquí, i no vull fer cap bandera en favor del socialisme real, que no se la mereixia, però el que és evident és que, en temps del socialisme real, la gent aquesta d'Hongria, la gent de Txèquia, d'Eslovàquia, d'Alemanya de l'Est, tenien un mínim de sistema de protecció social assegurat. Uh-huh. I aquest sistema, amb el capitalisme salvatge que s'hi ha implantat els últims anys, l'han perdut. Abans la gent, bé o malament, evidentment no tenia llibertat, però tenien pis, tenien una feina, moltes vegades inútil, però tenien una feina, tenien sistemes de sanitat, etc. I això ho han perdut, i per tant això també genera una problemàtica de protesta. Mm-hmm.
Passen 4 minuts i mig d'un quart de set, estem compartint la taula del Mirador de l'Actualitat, avui amb la periodista Teresa Carreras, amb l'economista Arcadi Oliveres i amb el col·laborador de Cristianisme i Justícia, Lluís Sols. Tenim, com cada dia, des del Mirador, des de Ràdio Estel, una pregunta del dia sobre la qual esteu podent votar, amics oients, podeu votar i opinar des d'aquest matí. I ens resumeix la Rut la pregunta. Bon dia, Rut.
Hola, bona tarda. La pregunta d'avui és la següent. Ets partidari de legalitzar a Europa els partits xenòfobs? Podeu respondre una de les tres següents opcions. Com a primera opció, sí, la democràcia i el pluralisme han de marcar-se uns mínims ètics. Com a segona opció, sí, però només a partir de fets demostrats i cas per cas. I com a última opció, no, el repte és derrotar-los democràticament amb la no violència.
Gràcies, Ruth. Podem avançar que estan guanyant la primera i la segona. La segona, sí, però només a partir de fets demostrats i cas per cas, 42%. La primera, sí, la democràcia i el pluralisme han de marcar-se uns mínims ètics, per tant, favorables a la il·legalització d'aquests partits xenòfobs, 32%, i un 26%, és a dir, un de cada quatre, que no és una xifra menysperable, no són partidaris d'il·legalitzar perquè diuen que el repte és derrotar aquestes forces democràticament i amb la no violència. Bé, és veritat que genera com certs dilemes, no?, aquesta pregunta. Què és millor? Clar, il·legalitzar tots els partits xenòfobs. Com demostres, no?, que un partit és xenòfob en la seva estructura? Una altra cosa és una actitud, una declaració que sempre és sancionable judicialment, però pot ser perseguible judicialment. Senyors, bé, sobre la pregunta, què dirien?
Sí, jo realment no m'atreviria a contestar-la, segurament, eh? Segurament que jo no participaria. Perquè realment, no sé, il·legalitzar-los. Com pots il·legalitzar un partit? Jo seria partidària, potser, d'il·legalitzar-los, eh? Però llavors no els hi pots demanar competir i derrotar-los amb les paraules i de forma pacífica. Mm-hmm. Vull dir que, no ho sé, no tindria una resposta.
Bé, molt, molt interessant la resposta, encara que sigui del dubte, que segur que tenen també molts oients. Senyor Sols, per exemple...
Il·legalitzar un partit és molt delicat.
Això sona, eh? Aquí, això d'il·legalitzar partits.
En fi, la democràcia és que la gent pugui canalitzar la seva opinió. Jo lo reservaria per casos extrems, efectivament. En casos extrems de partits que fan apologia de la violació dels drets humans de manera massiva, sí que hauria que posar algun límit. O sigui, un partit nazi que defensa, diríem, mitjans nazis, un genocidi, no hauria d'estar mai.
Que defensi obertament el nazisme, històricament.
El nazisme no podia estar legalitzat. Ara, aquest límit s'hauria de posar una mica tou. No, si posem massa el llistó, llavors potser estem restringint la democràcia amb l'efecte boomerang, que pot ser que per estar il·legalitzat agafin prestigi i al final sigui pitjor.
Sí, sí. Senyor
Arcadi, jo comparteixo aquesta ambigüitat dels
meus companys. Hi ha molta unanimitat de fons, avui.
Crec que això és cert. És evident que no ens agrada gens il·legalitzar partits.
No.
El límit, la frontera, això potser posaria amb l'ús de la violència. És a dir, en la mesura en què aquests partits admeten i practiquen, per altra banda, la violència, aleshores això es fa d'il·legalitzar. Ara, mentre s'expressin democràticament, doncs jo penso que és una qüestió de raó els convèncels.
No clar, però anem a un dels temes que tenim aquí sobre la taula, els llaços grocs. És violència o no és violència quan van dues persones d'un partit polític legalitzat a treure els llaços grocs? Jo des d'aquí, vale pel carnisser d'Alella, que va defensar el seu llaç, va anar a dir el senyor Rivera. Aquest no el tregui, que l'he posat jo. Això és molt interessant, eh? Vull dir que està molt bé. Però vull dir, quin tipus de violència, m'entens? És que, de veritat, jo vaig veure aquella situació molt violenta. Jo ho vaig veure.
És una violència
violenta.
Que no és la violència
però
física.
No és una violència,
és una
física,
violència
és
de tensió, de contraposar amb la màxima tensió social al carrer una discrepància que en si mateixa pot ser legítima.
No ho era, perquè es veia que era per fer la foto i per el tema del pacte que té Ciutadans amb la senyora Díaz, etc, perquè aquells eren els destinataris d'aquelles imatges. Uh-huh. però a mi em van resultar unes imatges violentes.
Bé, en tot cas, avui no parlem dels llaços, però si volen dir alguna cosa, també.
No, només que cal distingir violència de mala pràctica democràtica, no? O sigui, són usos dolents de la democràcia. I cal un rebuig de cert tipus de... És com quan hi ha una campanya electoral i un posa el cartell tapant el cartell de l'altre. Això és lleig.
Com males arts, exacte.
Posa'l al costat, és lleig. Ara... Això és violència? No és violència.
Perquè les campanyes electorals tenen una regulació i unes normes que no contemplen, evidentment, que uns tapin els rètols dels altres.
A mi em va resultar violent, És que jo ho dic perquè a mi em va resultar violent.
Sí, sí.
És a dir, una cosa són els veïns de Blanes, d'aquí, d'allà, que surten a treure llaços grocs. M'entens? Això és una cosa. Però l'altra cosa és que dos persones que tenen tot el poder d'un partit a darrere seu, càmeres de televisió... És que jo era l'ella i ho vaig veure. Francament. No en parlem més, però...
No,
bravo pel carnisser de l'ella.
Pèssim perfil democràtic.
Senyora Arcadi Oliveres, quan vostè parla de violència, evidentment no es refereix a això, no, encara que pot ser criticable.
Caldria distingir, afans que dins el moviment de la violència se'n parla, del que és la violència de les persones, la violència d'un de les coses. Aquí també hi ha, evidentment, violències d'un de les coses no sempre són admissibles, però té un caràcter diferent a la violència contra les persones, i això s'ha de tenir present.
Sí. 4:30 i seran 6:45. Fem una breu pausa i seguim en el nostre mirador d'avui amb Teresa Carreras, Arcadi Oliveres i Lluís Sols.
Ràdio Estel.
Us agradaria veure, o almenys sentir-los, tenir notícia dels àngels? En què esteu pensant? En figures bíbliques, en figures mítiques? No. Parlem de figures de veritat, de gent que ajuda a l'altra gent, de gent que és al món amb aquest objectiu, obrint els braços, obrint les ales, per acollir els més desfavorits. Doncs si voleu tenir-ne notícia, cada dijous a 6:45 a Ràdio Estel, nosaltres us portarem àngels.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
012. La Generalitat al teu costat. L'Organització Mundial de la Salut recomana que els infants i adolescents practiquin com a mínim una hora al dia d'esport moderat. El sedentarisme i l'obesitat tenen greus repercussions sobre la salut i cal incorporar l'hàbit de ser actius des de petits per convertir-se en adults saludables. Amb l'esport no només guanyen en salut, també guanyen en valors com l'amistat, el respecte, l'esforç, el compromís. Informa't de l'oferta d'activitats. A Catalunya tenim un sistema esportiu molt ric per complementar l'educació física escolar. Apunteu els vostres fills a fer esport. Guanyaran en salut. Guanyaran en valors. 012. La Generalitat al teu costat.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat. Reprenem el nostre col·loqui. 2 minuts i seran 6:45. Recordem que ens acompanyen la periodista Teresa Carreras, l'economista i expresident de Justícia i Pau a Barcelona, Arcadi Oliveres, i el col·laborador de Cristianisme i Justícia i professor Lluís Sols. Parlem de la creixent preocupació per les onades xenòfobes i ultres contra els immigrants, no només a nivell polític de partit, sinó també a nivell social, i volem dedicar uns minuts a parlar de l'Àfrica. Fa 2 dies, precisament, ens referíem a la immigració com un fenomen global, però ens ha semblat oportú avui tornar una mica sobre el tema de l'Àfrica en relació amb la immigració, perquè realment és una de les realitats que explica, sense justificar, evidentment, el creixement d'aquests extremismes.
A veure, aquesta crisi migratòria que va entrar en una fase més aguda fa a partir d'allò de Síria, ara mateix el seu vessant més preocupant és la de el Mediterrani, perquè hi ha gent que està morint, no? Hi ha gent que està morint. I penso que hem de plantejar, és a dir, una certa capacitat d'acollir a la gent que ve fugint de la misèria o fugint de persecució política que prové d'Àfrica. I tenint en compte que aquest moviment està destinat a tenir molta més importància que els altres que hem viscut anteriorment, perquè a Àfrica hi ha moltíssima gent, està creixent moltíssim la població i hi ha moltíssima misèria. I, bueno, el problema, si volem parlar del com problema, s'anirà omplint els propers anys. I cal tenir les idees clares d'allò que volíem fer. Segur que no podem admetre els 700 milions d'africans, però podem admetre molts i podem fer coses en els seus països perquè això no passi. Perquè la tragèdia de milions de persones creuant l'Àfrica, patint de tot, perquè és horrible les històries que conten de violacions, de tortures, de tot, per part de les màfies i no màfies en el nord d'Àfrica, per acabar, si tenen sort, bueno, pues arribant a les costes i, si no, ofegant-se al Mediterrani, això és una tragèdia de proporcions descomunals i cal tenir una resposta.
I des d'aquí també el nostre reconeixement a persones i entitats que estan fent molt per ajudar aquestes persones. Ara ens ve al cap Elena Maleno, una persona reconeguda per l'ajuda i el rescat que fa, evidentment Proactiva Open Arms, dirigit per Òscar Camps, i moltes altres que fan tasca positiva. Però vaja, el problema és greu, com diu el senyor Sols.
Sí, jo estic d'acord amb el que diu ell, però jo aniria més al fet que el que han de fer, el que s'ha de fer des d'Europa ha de ser allà baix. Quan arriben aquí també se'ls ha d'acollir, està clar. Però hem d'ajudar molt a que els països mateixos, culturalment i educacionalment, ajudin a la gent a trobar incentius en el seu propi país. Perquè si no, per exemple, com us he explicat, la meva amiga, una refugiada siriana que viu a París des de fa poc, té el bitllet Schengen,
el passaport Schengen,
puc venir. I em deia, és que nosaltres, els nois joves, els nois, a la que fan 18 anys ja volen anar a treballar, pensen que han d'anar a treballar. Això d'anar a la universitat, i això que hi ha gent que té uns estudis molt bons a l'Àfrica, perquè jo vaig anar una vegada a Marroc a parlar davant d'uns estudiants brillantíssims tots, però els joves ja pensen en això, i les noies en casar-se. Les noies ja, que arriba un moment, ja els hi arreglen el casament. Contra tot això s'ha de treballar. No dic s'ha de lluitar, perquè és una cultura i s'ha de respectar, però s'ha de treballar molt, i s'ha de treballar molt des d'aquí i a través de l'educació. A mi em sembla això fonamental, perquè, clar, ningú els hi diu. La meva amiga em deia, ahir vam estar, ella va venir a Barcelona a veure els manters, els del Tom Manta. Diu, sí. Jo plorava només de pensar que aquesta gent han fet un esforç tan gran per marxar d'allà i venir aquí, per estar aquí, perseguits per la policia, també.
Uh-huh. Senyor Arcadi Olivera, sobre el tema de l'Àfrica.
No, el cas que estem parlant és cert. Des de Catalunya, Àfrica ens toca de prop. Però pensem que també hi ha altres llocs en el món on aquesta frontera és fortíssima. Mèxic, Estats Units, per exemple.
Sí, sí.
O Austràlia i Japó, davant del sud-est asiàtic, són elements que potser els tenim més llunyans, però que també funcionen d'aquesta manera. Jo recordo quan Estats Units es queixava del mur de Berlín, amb raó, que tenia 63 quilòmetres de llargària, i ara el senyor Trump n'està construint un de més 3.500 quilòmetres per fer el mateix. És absurd, aquestes muralles. Ara, és evident que des d'Àfrica ho tenim més proper i s'ha de veure. Deia en Lluís el patiment que hi ha hagut, certament. Veiem els ofegats per la Mediterrània, ara mateix per la veu del Proactiva Benams, però, en canvi, reflexionem poc sobre els 15.000 morts que cada any hi ha de gent que travessa a peu el desert del Sàhara i que es mor ofegat en allà, perquè els posen en una camioneta sense alimentació, sense aigua, els 5 quilòmetres no tenen benzina, i en allà s'està morint. I, en canvi, des d'aquí a Europa ho estem veient impunament, i si anem a aquests països perquè hi ha liti, perquè hi ha wolframi, perquè hi ha petroli, perquè hi ha diamants, i ens interessa, i tant se'ns en fa, el que fa la gent en allà. Això és un canvi de consciència importantíssim envers l'Àfrica que hem de tenir.
Mm-hmm. Queda clar que el problema és gran i que potser amb una acció més cap als països d'origen, més de pedagogia, educació, deia Teresa Carreras, molt important aquesta paraula avui, l'educació, i ara que estem a punt de començar el curs, doncs és un repte per les escoles, però evidentment sobretot per les famílies. Aprofitem aquest moment, quan passen 3 minuts de 6:45, per recordar-vos, amics oients, que la programació a aquesta hora té aquesta temporada uns petits canvis. El mirador dura fins a 5 minuts aproximadament abans de 6:45, i per tant, el comentari de l'Evangeli, que fins a l'estiu passat sortia a 6:45, es retarda 10 minuts. A menys 20, aproximadament, teniu cada dia el comentari de l'Evangeli. L'informatiu diari del Papa és després de vespres, a 6:45 de 8, a 7:25, aproximadament, perquè em prengueu nota si el voleu escoltar. I seguim. Recordem novament que teniu la pregunta del dia. Encara podeu votar uns minuts més. Ets partidari d'il·legalitzar a Europa els partits xenòfobs? Teniu les tres possibles respostes. Sí, la democràcia i el pluralisme han de marcar-se uns mínims ètics. Sí, però només a partir de fets demostrats i cas per cas. I, finalment, no, el repte és derrotar-los democràticament amb la no violència. Continua guanyant la segona opció amb el 40%. Bé, i abans d'acabar, ens deia Arcadi Oliveres i també Lluís Sols i Teresa Carreras podran dir la seva, que avui recordem una persona que ens acaba de deixar, Josep Dalmau, sacerdot, gran activista de la lluita antifranquista, un home considerat de frontera, de perifèria i també de denúncia. Amb els 91 anys ens ha deixat, des d'aquí el recordem, que descansi en pau.
Exactament, una vida, jo diria, exemplar d'acció, d'exemple, de treball. Pràcticament des d'un lloc minúscul, el poble més petit de la província de Barcelona, que és el poble de Gallifa, al costat de Sant Llorenç Savall. En allà ha fet una acció excepcional. Va crear fa uns anys el santuari de la Mare de Déu de l'Ecologia, el qual era una novetat. En aquella època, evidentment, un home de fermes conviccions, en primer lloc democràtiques, i en segon lloc catalanistes. Encara va ser l'ocasió d'assistir, ara fa just un any, a la celebració del seu 90è aniversari, ara mort amb 91 anys, i l'home, tot i que estava en cadira de rodes i amb moltes dificultats, i feia un fred que pelava, encara va volent allà assistir i dir algunes paraules amb aquest motiu. És un home, jo crec que exemplar en molts temes de lluita política, de lluita social, i també de lluita eclesiàstica.
Sí, perquè hem parlat fa 2 anys de la caputxinada, d'altres esdeveniments en què l'Església va implicar o va col·laborar d'alguna manera en la lluita antifranquista. Ell va protagonitzar l'any 1966 una protesta de capellans contra la tortura.
Ja ho crec, sí. En 1967, baixant per Via Laietana, ell i diferents altres capellans, recordo en Lluís Maria Xirinacs, per exemple, que eren molt amics entre tots dos, que havien protagonitzat, juntament amb altres, aquesta manifestació.
Nosaltres, quan l'APEC va organitzar el 50è aniversari de l'Abat Escarrer,
l'Abat de Montserrat,
sí,
Aureli Escarrer.
Exacte, sí. Doncs no vaig parlar directament amb ell, però em va arribar molt, fins i tot vam agafar un text que ell havia escrit per un llibre, la importància d'aquesta persona, tant a nivell personal com eclesial.
Jo no vaig arribar a conèixer.
No la va arribar a conèixer.
Personalment, però realment és admirable com una persona que només era rector d'un lloc tan petit ha tingut una projecció tan gran i tan positiva sobre l'Església i sobre Catalunya. Només fer el reconeixement de que, bueno, no sempre és el càrrec, aquesta persona.
I tant. Vam d'anar acabant, però abans d'acomiadar-nos, la notícia curiosa del dia que ens porta, com cada dia, la Ruth.
La notícia curiosa d'avui té com a protagonista un personatge de ficció que s'ha convertit en un símbol de la pau. Ella tenia tot el poder del món i no en feia mai un mal ús. La petita protagonista d'avui vivia sola en una casa acompanyada d'un cavall i un mico. Era feliç i sempre feia el que volia. Estic parlant de la Pipilota Victualia Rulgaldina Cruz Minta, més coneguda com la Pippi Landström. La creadora d'aquest personatge és l'escriptora sueca Astrid Lindgren. Sempre explicava contes a la seva filla Karin, però un dia es va quedar sense idees i la nena li va dir: "Parla'm de la Pippi Landström." I així va començar la història. L'any 1945 es va publicar el primer llibre, traduït a més de 90 llengües, un fet que ha espantat a generacions de pares. Pippi és independent emocionalment i econòmicament. Té cura del seu cavall, una pelusa que porta el nom de Pequeño Tío, i el seu simpàtic mico, el senyor Nils. Ella és lliure de fer tot el que vol en cada moment, ja que la seva mare va morir i el seu pare és un pirata dels mars del sur. Els seus amics, el Tommy i la Nika, són nens ben educats i obedients i no poden entendre que una nena de la mateixa edat que ells, uns 9 anys, visqui sola. Als pares no els fa gens de gràcia que els seus fills vegin a la pell roja de les trenes. Més d'un cop, l'escriptora va ser atacada arran del comportament de la petita Pippi. Davant les crítiques, responia amb una frase que ha perdurat fins avui: "Dona als nens amor, més amor i encara més amor i el sentit comú vindrà sol. La Landstrom s'ha convertit en una icona feminista i molt poderosa que no va fer mai un mal ús del seu poder. Astrid Lindgren creia que el desafiament més gran de la humanitat i alhora el més difícil és tenir poder i no utilitzar les forces per barallar-se o fins i tot per matar. I estic totalment d'acord.
Gràcies, Ruth. Recordo aquella amiga de Pipi que li va preguntar qui et dona ordres per anar al llit i la Pipi responia amb molta gràcia que ho feia ella mateixa i que si calia s'autorrenyava i fins i tot es clavava una cleca ella mateixa. Bé, és un exemple paradigmàtic el de la llibertat d'aquesta nena, com es pot interpretar malament o bé. Sí, segur sí. Que vostès se'n recorden, no?
Quantes de la Pipi coses que s'aprenen venint a Radio Estel.
Ho deixem aquí. Gràcies per la seva presència, Lluís Sols, Arcadi Oliveres i Teresa Carreras. Fins la propera. Bona tarda.
Bona tarda.
Adéu-siau. Sí. Seguim a Radio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Ràdio Estel.